Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu al web caritascatalunya.cat.
Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Així doncs, estimeu-vos els uns als altres.
Joan 13:34. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Remember love, remember mercy. Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts. Com esteu? Comencem aquí. Una horeta de ràdio de bona companyia en la que us oferirem el bo i millor del compromís ciutadà d'aquesta setmana. I ho farem, com sempre, amanint-ho amb molt bona música. En aquesta primera part hem escoltat ara un tema dels Hillsong, que són aquesta comunitat cristiana que hi ha a Oceania, Austràlia concretament, i que tenen al seu darrere tota una poderosa discogràfica de música religiosa que sona tant. I també el tema que hem sentit era Jesus, I Need You. Després també podrem escoltar la cançó Greengrass de Joana Serrat, vinguda des de la plana de Vic amb aquest country folk tan genuí, tan català, però alhora cantat en anglès. I viatjarem finalment cap a les Illes Balears, on Maria del Mar Bonet, notícia recentment, doncs interpreta un tema de Bruce Springsteen que s'enregistra dins del seu àlbum Amic Amat i que es titula Mons a part, Worlds a part. Això és el que sonarà a nivell musical. Però aquesta setmana el nostre convidat és en Xavi Casanovas, que ell és el director de Cristianisme i Justícia i coordinador de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Aquesta setmana volem parlar precisament això, d'eludir impostos, d'evadir-los i de tot el que representa quan diners que podrien fer molt servei en la nostra comunitat se'n van perquè hi ha persones que prefereixen tenir-los que no pas ajudar els altres. Així doncs, aquest és el compromís ciutadà, ja ho sabeu, no canviarem el món sencer, però una mica potser sí. Almenys esperem que d'aquí 60 minuts ho haguem fet res, només un trosset. Ens acompanyeu?
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Primer de tot, moltes gràcies per atendre'ns. I et preguntaria, això dels paradisos fiscals i evadir impostos i eludir-los, comencem per aquí, va, quina diferència hi ha?
Doncs és una bona pregunta, perquè moltes vegades el que ens passa és que arribem a certes no, contradiccions o a vegades el llenguatge no l'afinem prou i és important, jo crec, per no confondre'ns, no? Per no confondre'ns, saber de què estem parlant en tot moment. No? Doncs, per una banda, moltes vegades, quan parlem de paradisos fiscals, els relacionem amb el que és el frau fiscal. El frau fiscal és el no pagament d'impostos i, per tant, el evitar o no pagar impostos d'una manera il·legal, està penat per la llei. És intentar, doncs, amagar aquell patrimoni que un té i, per tant, no pagar l'impost de patrimoni perquè jo no he explicat a l'agència tributària tot el meu patrimoni, o intentar amagar una renda sota una altra manera d'ingressos i, per tant, no pagar l'impost sobre la renda, i això és, pròpiament, frau fiscal. I això és perseguible per llei. L'elusió fiscal, que és un altre concepte, que no és frau, és el no pagament d'impostos, però d'una manera legal, diguéssim, no? Podríem dir que il·legítima, però d'una manera legal. I com pot ser que això es pugui fer de manera legal? Doncs es tracta de minimitzar la factura fiscal. És com si, d'alguna manera, diguéssim que el nostre sistema fiscal és un petit colador per al qual s'escapa, té fuites d'aigua, no? I aleshores, moltes vegades, sobretot el que són les grans fortunes o les grans empreses, tenen la capacitat de contractar els serveis de grans bufets d'advocats que són capaços de trobar aquests forats, no? Són capaços de veure per on es pot escapar el pagament d'impostos amb l'objectiu de minimitzar la factura fiscal. Mm-hmm. Això és legal, evidentment, perquè si està dintre del marc de la llei, doncs és algú que no és perseguible, però, clar, podríem dir que és il·legítim o que fa un abús de la llei i que acaba significant una pèrdua de recaptació molt important per les arques públiques, no? Per tant, en aquest cas parlem d'elusió fiscal com algú que no és perseguible, és modificable i és canviable si es fan canvis legislatius, però potser els problemes són aquests dos, diguéssim, no? El frau fiscal i l'elusió fiscal. I tots dos problemes tenen molt, o els paradisos fiscals, diguéssim, que hi tenen un paper molt important, diguéssim, en cada un d'aquests dos problemes.
Val. Aquesta era una altra pregunta, però un moment, perquè tu comentaves amb això de l'elusió, que és un sistema que té fuites i que llavors hi ha grans bufets d'advocats que detecten on hi ha aquestes fuites i per allà doncs fan circular o fan eludeixen, vaja, els diners. Però té fuites expressament o no?
Doncs, bueno, jo diria que expressament no les té. En algun cas, sí, perquè ens entenguem. Diguéssim, un dels grans problemes o perquè es dona l'elusió fiscal en aquests moments és sobretot per la falta de coordinació dels estats. Quan dic que s'aprofita la legislació vigent, aquestes fuites d'aigua, el que s'aprofita és que la legislació fiscal en cada estat és diferent, perquè és sobirania i és competència de l'estat. No? Però en el moment en què és diferent, aleshores, per exemple, pot ser que hi hagi una part dels beneficis de l'empresa que en un país no tributen i en l'altre sí. No? Les empreses multinacionals diran, doncs molt bé, si hi ha un país on hi ha una part del meu benefici que no tributa, doncs jo portaré el benefici en aquell país, no? Perquè així pagaré menys impostos. No? De manera que aquesta descoordinació que tenim dels governs a nivell global és una d'aquestes fuites, diguéssim. No? Aquí hi ha una intenció, no hi ha una intenció, el que hi ha és manca de coordinació i manca d'ordenament, diguéssim, de l'ordenament jurídic fiscal a nivell internacional. I aquesta és una de les raons per les quals es dona aquesta al·lusió. Et deia, home, potser sí que hi ha una mica d'intenció en alguns casos, no? Perquè, per exemple, sí que hi ha intenció quan un país com Irlanda té l'impost de societats més baix de tota Europa amb un 12,5% només d'impost de societats, quan aquí a Espanya és del 25%. No? Aquí clarament hi ha una intencionalitat, i és que Irlanda el que està fent amb això és vol atreure les multinacionals que volen operar a Europa i volen que tinguin la seva seu fiscal allà a Irlanda, i ho estan aconseguint. Per tant, aquí sí que hi ha una certa intencionalitat de que les multinacionals, quan volen minimitzar la seva factura fiscal, s'estableixin en un país i no en un altre.
Val. I quines empreses hi ha a Irlanda?
Doncs en aquests moments, per exemple, les grans empreses tecnològiques, Amazon, Apple, Google, totes aquestes empreses, per les seves operacions a Europa, tenen la seva seu a Irlanda. Però també empreses doncs, com Inditex, per exemple, va portar, crec que ara ja no ho té, però va portar tota la seva part de negoci digital de venda de botigues per internet, el va portar a Irlanda, o una empresa tan nostrada i tan catalana com és Grifols, que és una de les empreses catalanes més conegudes i més importants, de més creixement, doncs sabem que fa un parell d'anys van establir la seva seu fiscal a Irlanda. I, per tant, la intenció de portar la seu fiscal a Irlanda només pot ser una, que és evitar o minimitzar el pagament d'impostos.
I què també pot ser?
No, bueno, no, dic que només pot ser aquesta, diguéssim.
No, 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 dic IKEA, l'empresa d'Amòpolis.
Ah, IKEA. No, el cas d'IKEA, jo crec que no, té la seva seu a Irlanda, però sí que és veritat que IKEA, aquí obrim un altre meló, que no és el d'Irlanda, sinó que és el de Luxemburg. IKEA va ser coneguda o va ser descoberta fent pràctiques de... deslleials, podríem dir, no?, amb acords amb l'estat de Luxemburg, dintre del cas que es coneix com el cas LuxLeaks. LuxLeaks va ser una filtració d'un ciutadà de Luxemburg, treballador de l'empresa Pricewaterhouse, que va filtrar els acords que Pricewaterhouse ajudava a fer a les empreses que volien establir la seva seu a Luxemburg, perquè l'estat de Luxemburg feia el que se'n diuen tax rulings, que vol dir uns acords ad hoc, uns acords preparats per a les empreses, on els evitava el pagament d'impostos. En aquests casos estem parlant d'uns pagaments de menys de l'1% al final de la tributació sobre els beneficis, i aquí estava IKEA, en aquests acords estava el Deutsche Bank, estava Pepsi i algunes altres empreses que ara no recordo, però empreses ben conegudes.
Caram, aquesta setmana promet, eh? Ja ho heu vist amb aquests 7 minuts que portem. El Xavi Casanovas, director de Cristianisme i Justícia i coordinador de la plataforma per una fiscalitat justa.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
El passat dilluns, dia 3 d'abril, es va celebrar, si es pot dir així, el primer aniversari de la publicació dels papers de Panamà. Era el 3 d'abril, correcte?
Sí, sí.
Val. I llavors, què ha passat després dels papers de Panamà? Hi ha hagut càstigs? Hi ha hagut alguna conseqüència, diguéssim, justa al respecte? O tot segueix igual?
Doncs, de fet, els papers de Panamà, tots els que treballem o lluitem per una fiscalitat justa, creiem que certament va marcar un abans i un després. No? De fet, aquest dia, el 3 d'abril, ha sigut declarat el Dia Internacional per l'abolició dels paraïsos fiscals per part del Fòrum Social Mundial el passat mes d'agost, i és per això que a tot el món, a partir del 3 d'abril, doncs, hi han hagut actes, més d'un centenar d'actes a tots els continents, per lluitar o per demanar l'abolició dels paraïsos fiscals. En el cas de Panamà, en concret, no? que per què diem que marca un abans i un després? No? Primer de tot, per al que ha significat a nivell de consciència col·lectiva. No? Moltes vegades, quan es destapa un cas d'aquests, el seu impacte internacional és tan gran que fa que tothom vegi molt evident la injustícia que s'està perpetrant amb la presència, amb l'existència d'aquests paraïsos fiscals. No? Les primeres conseqüències van venir molt ràpid. Recordem que, per exemple, el primer ministre islandès va haver de dimitir perquè es va descobrir que tenia una empresa a Panamà, o havia tingut una empresa a Panamà, i bueno, va decidir ell que per ètica personal, doncs, havia de dimitir, no? Igual que va passar amb el ministre d'Indústria espanyol, José Manuel Soria.
Sí.
No? Per tant, van haver-hi conseqüències polítiques força ràpides. N'hi han hagut molts altres d'implicats. El primer ministre d'Argentina, alguns caps d'estat de països àrabs. En aquests casos, no, les conseqüències no han sigut majors, però és veritat que les primeres conseqüències polítiques van ser molt fortes. No? A partir d'aquí, el que s'ha donat és una pressió internacional en el cas de Panamà perquè Panamà es vagi adaptant a les lleis internacionals en quant a transparència, en quant a intercanvi d'informació amb la resta de països, i hi hagi fa poc, i de fet ha sigut així, que a Panamà, l'últim any, després de l'escàndol dels papers de Panamà, han caigut un 30% la creació de noves empreses a Panamà. No? Per tant, d'alguna manera, com si d'alguna manera Panamà ha sortit d'aquest joc, diguéssim, no? D'aquest joc mundial dels paraïsos fiscals, perquè aquest escàndol ha obligat els ha obligat, diguéssim, a posar-se les piles. Però són molts altres. Panamà és un d'aquests països. Quan nosaltres denunciem els paraïsos fiscals, hi ha molts altres països, i no només països, sinó regions d'alguns estats que funcionen actualment com a paraïsos fiscals. No? I el que demanem és que s'acabi amb aquests espais d'opacitat.
Clar, aquest és el tema, no? Perquè m'imagino que hi hagi unes conseqüències polítiques que un ministre d'un país o d'un altre dimiteixi, això és una bona notícia, que Panamà es posi les piles per millorar o per actualitzar els seus acords, etc. Està bé, però en definitiva el que es busca aquí és que s'acabin aquests paradisos. Estem molt lluny o què de que s'acabin?
Home, certament el camí és molt llarg. Una de les coses que nosaltres demanem en aquesta setmana per l'abolició dels paraïsos fiscals és que la qüestió no caigui de l'agenda política. És una qüestió que moltes vegades, com que és molt abstracta, com que estem parlant d'una lluita global, com passa en moltes altres lluites, com és el cas de l'ecologia, del medi ambient, com és el cas dels drets laborals, ja no és només una lluita en el marc dels Estats-nació, sinó que és una cosa que cal regular a nivell global.
Els tractats d'armes, per exemple, que a més a més són llarguíssims. No?
Exactament. No? Llavors, en aquestes qüestions, el més fàcil és que, bueno, quan hi ha un escàndol, el tema es torna a posar sobre la taula, però es deixa refredar i acaba caient de l'agenda política. No? I el que volem, d'alguna manera, és anar recordant això, anar tornant a posar la indignació ciutadana sobre la taula perquè la qüestió no caigui de l'agenda política. És per això que sí que estem lluny. Tot i així, els estats, i sobretot en el cas d'Europa, detecten les implicacions que tenen l'existència d'aquests paraïsos fiscals o la fuga de diners que estan donant en el cas d'impostos com l'impost de societats o en el cas de grans fortunes, i van treballant lentament, mai suficientment perquè això es doni. No? Un dels projectes, per exemple, interessants que estan ara en marxa a Europa és el d'elaborar una llista única del que és considerat paraís fiscal, perquè això no ho tenim en aquests moments. És a dir, cada país, cada estat, té una llista pròpia del que considera o no paraïsos fiscals. I això moltes vegades no respon a un criteri, podem dir, econòmic o legal, sinó que respon més aviat a un criteri diplomàtic. Per exemple, el cas de Panamà. Panamà l'any 2010 va sortir de la llista de paraïsos fiscals d'Espanya perquè hi havia un interès de que una empresa espanyola tanqués un contracte amb Panamà pel canal de Panamà. I una de les peticions que va fer l'estat de Panamà va ser sortir de la llista de paraïsos fiscals. Però això no vol dir que hagués canviat res pel que fa a la seva legislació fiscal. No?
Ostres, que interessant, això.
I per tant, moltes vegades aquesta criteri, diguéssim, del que cada estat considera paraís fiscal o no, respon més a criteris diplomàtics, podríem dir, no? El que ara està fent la Unió Europea és, bueno, ha presentat, de fet, la Comissió Europea ha presentat una proposta d'una llista de països, el que se'n diu la llista negra, de països que podrien ser considerats o haurien de ser considerats paraïsos fiscals per part de tots els països de la Unió Europea. Una llista única i ara està pendent de debat i de resolució a nivell del Parlament Europeu. Nosaltres el que demanem, d'alguna manera, és que aquesta llista sigui el més exhaustiva, el més dura possible, en algun sentit, no? Perquè, per exemple, en aquesta llista no apareix en aquests moments cap país europeu, quan sabem que hi ha espais o regions a Europa que estan funcionant sota la lògica de paraïsos fiscals, no? Com és el cas de Luxemburg, com és el cas d'Irlanda, fins i tot amb la seva tributació tan baixa, i altres països com Mònaco o Andorra, que sabem que s'allunyen encara de la legislació fiscal de la resta de països de la Unió Europea.
Fora d'Europa, quins països hi ha?
I fora d'Europa, doncs, coneixem diferents casos. Els casos més flagrants o més durs potser són els de les Illes Verges Britàniques, sí. La illa de Jersey i la illa de Man són illes que estan sota jurisdicció britànica, però que estan fora, per això se'n diuen els que se'n diuen països offshore, no? Perquè estan fora de les costes britàniques i aquí hi ha legislacions fiscals i molta opacitat en aquests casos. Es coneix molt també el cas de l'estat de Delaware, als Estats Units,
sí,
que seria aquesta petita regió, o bueno, petita en tamany, però no en moviment econòmic, no? Dintre dels Estats Units, que també facilita molt el frau i l'elusió fiscal. Estaríem parlant també de Hong Kong, a la zona asiàtica, doncs també és una de les altres zones que té una jurisdicció pròpia en matèria fiscal. Bueno, en general són estats o regions petites, no? Però que en canvi tenen molt de moviment econòmic. No? Jo, per exemple, trobo que és molt significatiu com un país com Luxemburg, per exemple, en el cas de la Unió Europea, no? És el segon país mundial en inversió estrangera. Ostres. És a dir, on més gent o més capital, diguéssim, s'inverteix, el segon país després dels Estats Units és Luxemburg, però té només 500.000 habitants, no?
Ja.
Clar, això és significatiu de que alguna cosa passa, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Té la relva naïda per a l'art. on la llum cau dels estals abrumona amb pols segar. S'han trobat els nostres cors en un pont que hem aixecat. Fem un temps pel nostre amor ple de vida entre la mort. Acompanyen els estals el camí que hem inventat. El teu cor amb el meu cor per damunt dels mons de pas.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
El teu Sant Jordi sona millor a Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, escolta la programació especial que tenim preparada per tu. Poesia, música, personatges i, evidentment, llibres. A partir de les 2 de la tarda, escolta, sent i viu el teu Sant Jordi amb la teva emissora de referència. El teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Edicions Sant Joan de Déu, Campus Docent, us presenta la nova publicació Evolución del Cuidado y Profesión Enfermera, un text de la doctora Carmen Domínguez Alcón que recull la història de 17 segles de la professió infermera a Espanya, des dels inicis de la professionalització fins a les reivindicacions actuals del sector. Evolución del Cuidado y Profesión Enfermera. Venda online a ediciones.santjoandedeu.edu.es.
Ràdio Estel.
Recordem, amigues i amics, que aquest és el Compromís Ciutadà. És un espai que emetem doncs, cada dissabte al voltant d'aquesta hora, dura uns 60 minutets, i recull els 7 minuts diaris que cada dia s'emeten de dilluns a divendres al voltant de 2:15 del migdia i que tenen a veure amb qüestions d'actualitat. Aquesta setmana ens acompanya en Xavier Casanovas, que és el director de Cristianisme i Justícia i coordinador de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. precisament busquem parlar d'això, d'una fiscalitat justa, de què vol dir evadir, eludir, etc. i per què hi ha tantes empreses que ho fan quan els seus diners són molt i molt necessaris pel bé de la humanitat. Sabeu que això ho amanim amb bona música i la que ens queda per escoltar és la cançó Velocidade de la Cesària Évora. Per tant, viatjarem, seguirem viatjant musicalment parlant i aquesta vegada ho farem cap a les illes del Cap Verd. Abans, però, parlem una miqueta més amb el Xavi Casanovas. Vinga.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Xavi, sempre dieu que s'han d'abolir els paradisos fiscals. Tanta desigualtat creen?
Certament, els paradisos fiscals són, de fet, un dels pilars, diguéssim, sobretot de la dificultat que tenen els estats en aquests moments de tenir recursos públics, de tenir ingressos públics i, per tant, de fer front o de lluitar contra les desigualtats. No és que els paradisos creïn desigualtats, sinó que ens eviten el poder lluitar contra aquestes desigualtats perquè creen, d'alguna manera, sí que creen desigualtats, jo diria que creen economies de dues velocitats, diguéssim, no? La del comú dels mortals, per entendre'ns, no? Que som els que paguem impostos, els que rebem de l'Estat prestacions, i els d'una certa èlit que es mou en aquests espais, diguéssim, perquè s'ho poden permetre i que escapen de tot control fiscal, no? I això, evidentment, aquí hi ha una desigualtat.
Quan una persona normal i corrent, diguéssim, amb uns ingressos mitjans, si s'ha d'enfrontar algunes... No, anava a dir traves, però tampoc necessàriament tenen per què ser-ho. Per exemple, doncs a l'hora de pagar uns impostos, si, jo què sé, els impostos de successions, si s'han de fer canvis de nom en compte corrent per la mort d'algú, etc. Tot això costa uns diners. I llavors un pot arribar a pensar... Si no tens diners, problema perquè no en tens. Si en tens, problema perquè en tens, perquè llavors també tens els impostos pugen. Llavors dius, al final, la solució és tenir-ne molts. Per què ho tenen més fàcil, les rendes altes?
Certament, de fet, bueno, és el que diem moltes vegades, és els de baix no paguen i no contribueixen perquè no poden, i els de dalt perquè no volen, diguéssim, no? I queden les classes mitges, que són les que sostenen tot l'estat del benestar, no? Les rendes altes ho tenen més fàcil perquè tenen la capacitat de moure's fàcilment per tot el món. Les grans empreses es mouen molt fàcilment a nivell global i també perquè tenen els recursos, és a dir, hi ha tota una sèrie de col·laboradors necessaris, tota una sèrie d'empreses d'assessoria fiscal, no totes, evidentment, no es pot ficar tot en el mateix sac, però sí que és veritat que hi ha grans multinacionals de l'assessoria fiscal que busquen i ajuden sobretot això, no? Ajuden a evitar el pagament d'impostos i ho fan, evidentment, per qui els hi surt a compte, que són les rendes més altes o són les grans multinacionals, no? Hem de saber que en aquests moments, doncs, en els paraïsos fiscals s'hi mouen de l'ordre de 7 bilions, més de 7 bilions de dòlars. I que cada any s'escapen molts diners de les arques públiques, bueno, per una banda, per tot el que seria l'economia submergida i, per tant, tot el frau fiscal associat a aquesta economia submergida, que es calcula en torn al 25% del PIB, en el cas d'Espanya, i per una altra banda, per tota la qüestió que dèiem de l'elusió fiscal. És molt interessant, per exemple, un estudi que es va publicar fa un parell de setmanes, un estudi de Nacions Unides, justament, on calculaven quin era l'elusió fiscal de les grans multinacionals a nivell global, no? Uh-huh. I es parlava de l'ordre dels 700.000 milions de dòlars a nivell global, de diners que s'escapen de les arques públiques via elusió fiscal. En el cas d'Espanya es parlava de 5.000 milions d'euros que es deixen de rebre cada any en impost de societats, no? Per exemple, no? Jo crec que és significativa la informació de que els beneficis empresarials i la facturació empresarial ha tornat als nivells previs a la crisi, però l'impost de societats està recaptant la meitat del que recaptava abans de la crisi, no? Per tant, vol dir que s'han perfeccionat aquestes vies d'elusió fiscal, aquestes vies pel no pagament d'impostos, sobretot pel que fa a les grans empreses, no? I això, evidentment, crea desigualtats. O el que fa és que no ens permet lluitar contra les desigualtats, contra la pobresa i l'exclusió que tenim en aquests moments a casa nostra, no? Moltes vegades els polítics ens diuen és que no tenim diners, no hi ha prou, diguéssim, no hi ha prou recursos, no? Bueno, el que cal mirar moltes vegades no és de fer retallades i, per tant, mirar per la banda de la despesa de quina manera gastem menys, sinó mirar per la banda dels ingressos perquè estem recaptant menys del que hauríem de recaptar, no? I aquí és on, d'alguna manera, creiem nosaltres que s'hauria de posar el focus per acabar amb aquestes desigualtats.
M'imagino que deu tenir comparatives que expliquin Si a Espanya, doncs, l'elusió fiscal o l'evasió es perseguissin, i aquests, deies, no?, aquests 5.000 milions d'euros en impost de societats, els tinguessin, què es podria fer? No? O sigui, la pregunta que trasllevo és aquesta, quines coses es podrien aconseguir que tingueu contrastades.
Clar, bueno, es podria aconseguir tenir més facilitat per finançar l'educació, per finançar la sanitat pública i universal, no?, per finançar serveis socials o drets com són les prestacions de dependència, no?, on sembla que no arriben mai els diners, no? És evident que totes aquestes coses es podrien fer i moltes més, no? Cal remarcar, i sempre ho diem, que Espanya està 9 punts per sota en ingressos respecte a la mitjana de la Unió Europea. 9 punts per sota en percentatge, eh? Estem parlant del 38% del PIB en ingressos, Espanya, quan la mitjana europea està al 45%. Per tant, el camí que queda per córrer en ingressos és molt gran, no? I el dèficit estructural que té el govern espanyol es podria millorar fàcilment si es fessin grans reformes fiscals que ens permetessin recaptar allò que no estem recaptant i que sí que ho estan fent els nostres veïns europeus.
Penso que tractarem aquest tema més endavant, però quins són els països que més trampes miren de fer? Això ho tenim controlat? Ho teniu més o menys? Sabeu quins són o no?
Bueno, no sé si podem parlar de trampes, no? Cada país, d'alguna manera, aprofita la seva legislació vigent perquè en aquest món que vivim, diguéssim, global d'economia d'opció, doncs buscar el màxim de beneficis per ells, no? I aquí tenim, doncs, diferents estils de trampes, per entendre'ns, no? Parlem moltes vegades d'Irlanda i de les trampes que fa pel que fa a l'impost de societats, que és un impost molt baix. Parlem de les trampes que fa Luxemburg fent acords amb les empreses. Parlem de les trampes que fa Holanda, per exemple, també, no? Un país que podríem dir bastant estàndard o en el qual ens volem assimilar moltes vegades, però Holanda, per exemple, pel que fa a l'impost de societats, doncs fa moltes rebaixes a les empreses per tota la part de patents, diguéssim, no? I permet fer que certes empreses puguin tributar o portar els beneficis a Holanda i pagar menys impostos, no? Doncs aquests són algunes de les trampes típiques, diguéssim, o dels països que estan permetent que després moltes empreses d'aquí o grans fortunes marxin i paguin menys impostos aquí.
Jorbo acaba que es farà des que va poc nom felicitat. Oi, ha que tot cosa fort un dia t'haig gana fi. Em jorbo acaba que es farà des que va poc nom felicitat. Oi, ha que tot cosa fort un dia t'haig gana fi. Es vota mot un crocolança un casa bé. Es vovida tan a balança no cae culpoc. Es vota mod un trocolança, un casament. Es vovida tan a balança, no cae culpós. Ja som a ta vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El cat m'ha fet d'aquest grassot, te va trastquina de guitar. Ja som a ta vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El cat m'ha fet d'aquest grassot, te va trastquina de guitar. Vota mod un trocolança, un casament. Svovida tan a balança, no cae culpot. Vota mod un trocolança, un casament. Svovida tan a balança, no cae culpot. Un trocolança, un casament. Svovida tan a balança, no cae culpot. Svota mod un trocolança, un casament. Svovida tan a balança, no cae culpot. Ja som a la vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El cap m'ha fet d'aquest grassot, t'ava tresquina de guitar. Ja el som a ta vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El cat m'ha fet d'aquest grassot, cantava entre as esquinas a guitar. Esbota a moda um troco ou lança,
um casamento.
Se boa vida está na balança,
não cai em corpo.
Esbota a moda um troco ou lança,
um casamento.
Se boa vida está na balança,
não cai em corpo.
Esbota a moda um troco ou lança,
um casamento.
Sua vida tá na balança,
não cai culpa.
Bota a moda um troco a lança, um caçamento.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Aquí a Catalunya tenim una fiscalitat que diríem justa?
Bueno, tenim una fiscalitat que hauria de ser una mica més justa. És molt difícil a vegades, no?, de posar aquesta línia vermella del que és just o el que és injust, però certament tenim una fiscalitat que jo diria que per un costat podria ser molt més progressiva, no?, si entenem la progressivitat en l'àmbit fiscal com que pagui més aquell que més té, no?, i per una altra banda, doncs certament podria ser més solidària, és a dir, ens podria ajudar molt més a repartir i ajudar a la redistribució de la riquesa.
I això ens podries donar, per exemple, alguns punts en concret? És a dir, com aconseguim això? Quines són les peticions que feu en aquest sentit?
Doncs sí, doncs, de fet, el que nosaltres demanem, dintre de les limitacions que sabem que té l'actual context autonòmic, diguéssim, no?, en el qual doncs, la recaptació que es gestiona des de les comunitats autònomes o, d'alguna manera, la capacitat legislativa que tenen els governs autonòmics sobre el marc fiscal doncs, és molt petit perquè la majoria de coses venen decidides per l'Estat, no? Però és veritat que en el cas de Catalunya, per exemple, en el que es diu el tram autonòmic de l'IRPF, Catalunya és una de les comunitats autònomes que tracta millor les rentes altes, per entendre'ns, i pitjor o més durament les rentes baixes. Això, certament, doncs, podria ser motiu de reforma, motiu de canvi per intentar millorar la progressivitat en aquest impost, en l'IRPF, que al final és un dels impostos que més recapta i sobre el que sí que té competències actualment la Generalitat.
I les classes mitges? Les rendes mitges?
No, les rendes mitges doncs, estan més o menys en l'estàndard d'Espanya, però certament si enfoquéssim o poséssim més pressió fiscal a les rendes altes, podríem alliberar una miqueta més de pressió fiscal les rendes baixes i rendes mitges, certament.
I a l'Estat espanyol? També
i a l'Estat espanyol també hi ha possibilitat de fer canvis, no? Potser no és tant en la progressivitat de l'IRPF, que també, perquè, per exemple, no? en el cas actual, des de l'última reforma fiscal, a partir dels 60.000 euros d'ingressos es paga exactament sí. El mateix, no? Quan fa ben poc era, doncs, hi havia una diferència que arribava fins als 120.000 euros, no? Per tant, aquesta seria una de les modificacions que es podrien fer a nivell de l'Estat espanyol, però sobretot un dels problemes que tenim és l'eliminació de la gran quantitat de deduccions i de beneficis fiscals que existeixen en l'actual marc fiscal espanyol i català, diríem. Els beneficis fiscals són molt elevats. Què vol dir beneficis fiscals? Doncs tots aquells petits forats, petites regles que es van posant, a vegades, en alguns casos, poden ser clarament justificats, no? Però de molt difícil control. Moltes vegades es parla o es demana en l'àmbit fiscal de que quan es vulgui afavorir o discriminar positivament un col·lectiu no es faci via benefici fiscal, que és més difícil de controlar, sinó que es faci via subvenció o via transferència de renta a posteriori,
clar,
perquè això és molt més fàcilment controlable.
Ja.
Perquè si no el benefici fiscal després pot ser aprofitat per fer trampa fiscal, no?, i per intentar pagar menys impostos. No? Doncs aquesta seria una de les altres reclamacions o peticions que nosaltres fem per aconseguir una fiscalitat més justa a casa nostra.
Us sentiu escoltats per part dels polítics? Creieu que hi ha sensibilitat suficient, almenys aquí a Catalunya, per pujar una mica els impostos a les rendes altes, per alleugerir a les rendes baixes, etc.
Això és un debat que sobretot, lo important és que sigui un debat públic, un debat social. Els polítics ens escolten, certament, perquè és veritat que hi ha o no existeix cap altra plataforma o espai de debat sobre fiscalitat a casa nostra en aquests moments. La Plataforma per una Fiscalitat Justa és l'única que aglutina sensibilitats ciutadanes entorn a la qüestió de la justícia fiscal, no? Després tenim les patronals, tenim altres lobbies, diguéssim, o espais espais d'incidència, però des d'una perspectiva ciutadana, l'única que parla d'impostos som nosaltres, i ens escolten, i ens escolten molt, perquè certament hem de dir que tenim l'oportunitat d'anar al Parlament molt sovint, no? Mm. Ara, una altra cosa és que ens facin cas, no? Perquè et facin cas, el que cal, sí, sobretot, sí, és que sigui algú que la ciutadania reclami en el seu conjunt, no?
Val.
I jo diria que un dels problemes que tenim és que la qüestió fiscal és una qüestió molt complexa, no? Molt complexa, molt tècnica moltes vegades, i això fa que la gent de peu no acabi de saber massa bé com incidir, què és el que implica cada una de les propostes o reformes que es van fent, no? I sobretot, una segona cosa, i jo crec que aquí és on està el gran debat i la gran preocupació, no? I és que la moral fiscal de la nostra societat és molt baixa. Mm. Què vull dir amb això? Vull dir que en aquests moments la percepció ciutadana general és que és millor que els diners els tingui jo que els tingui l'Estat, no? Ens costa molt de traslladar o de veure o de conèixer que els diners que jo aporto en aquesta bossa comuna són els que permeten el pagament d'hospitals, el pagament de mestres. No veiem aquesta relació directa, aquesta via directa, no? I, per tant, moltes vegades aplaudim a ulls clucs, diguéssim, mesures populistes com les rebaixes d'impostos, no? I, en canvi, quan hi ha pujada d'impostos, en general, encara que potser no m'afectin ni a mi, es veu com a polítiques que tenen baix resultat polític, diguéssim, no? O que resten vots, no? I, per tant, és un tema molt sensible, és un tema fàcilment manipulable electoralment, per entendre'ns. És a dir, moltes vegades veiem partits polítics que fan baixades d'impostos quan s'acosten eleccions, perquè hi hagi sensació de que, bueno, pues que tindré més vots, i quan han guanyat les eleccions just tornen a pujar els impostos.
Els tornen a pujar,
no?
Sí, un clàssic.
Clar, llavors, utilitzar la política fiscal com a mesura electoralista és algú clarament nefast, diguéssim, per a l'economia d'un país, no? Per tant, jo diria, els polítics ens escolten, però el debat és molt sensible, i el que cal és una ciutadania una miqueta més formada i amb una moral fiscal més alta en aquestes qüestions.
Molt bé.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
I ara en parlarem d'això del sigues tu el canvi que vols veure al món, perquè una de les preguntes que m'agradaria traslladar-li al nostre convidat avui és com podem nosaltres ajudar en l'abolició dels paradisos fiscals. Però abans, Xavi, quins són els països europeus que cometen més frau?
Doncs, bueno, es fa difícil de respondre aquesta pregunta perquè no tenim indicadors estandarditzats o no tenim informació rellevant o amb seguretat de quin és o com calcular el frau fiscal als diferents països. És una de les coses que, per exemple, nosaltres reclamem moltes vegades i ara doncs puc dir amb molta alegria que a Catalunya es començarà a ser incorporat com a indicador o com un indicador de Departament d'Economia, doncs quin és el que se'n diu el tax gap. El tax gap és la diferència entre el que hauríem d'estar recaptant i el que no recaptem per culpa del frau i de l'elusió fiscal. No?
Ostres, molt bé.
Això és una novetat que el Parlament de Catalunya ha impulsat i que la Generalitat doncs farà a partir d'ara, perquè certament, diguéssim, els països del sud d'Europa, el que és Espanya, Itàlia, Portugal, són, i Grècia en aquest cas també, doncs són els països amb més economia submergida. Moltes vegades, doncs, aquells països amb democràcies més joves o amb països on hi ha hagut més casos de corrupció, més falta de transparència, doncs ja tenen una correlació directa amb el nivell d'economia submergida i amb el nivell de frau fiscal.
Mm-hmm. Hem estat parlant i t'hem presentat com a coordinador aquesta plataforma per una fiscalitat justa, a més, afegiu aquí ambiental i solidària. A mi m'agradaria preguntar-te, ja que hem estat parlant doncs tota aquesta estona amb tu, qui sou, que us presenteu, que...
Doncs la plataforma...
Que sou coneguts,
sí. Doncs la plataforma per una fiscalitat justa és un espai de la societat civil que va començar a caminar l'any 2010. Va ser impulsat doncs, per als principals sindicats d'aquí, però també per entitats veïnals, entitats ecologistes, entitats religioses i cíviques preocupades per el futur de les polítiques fiscals i sobretot per al marc de desigualtat que les polítiques generaven. L'any 2010 penseu que estàvem en plena crisi econòmica o crisi financera global. Uh-huh. I durant aquests anys el que ens hem dedicat com a plataforma doncs, és anar tenint un discurs propi, un discurs que ajudi a canviar les polítiques a casa nostra, que faci pressió cap amunt, per entendre'ns, als grups parlamentaris i als grups polítics, i que també ajudi a fer pedagogia cap avall, i, per tant, arribant a la ciutadania amb un discurs diferent de més responsabilitat fiscal. No?
Ens trobareu a fiscalitatjusta.cat. A més, diu, vols participar? La plataforma reuneix el segon dilluns de mes de 6 a 2 quarts de 8 del vespre a Barcelona. Si et vols unir a la lluita per un sistema fiscal més just i solidari, contacta amb nosaltres. Llavors hi ha un enllaç en el formulari i participa a les reunions. I si no, hi ha un correu electrònic que és fiscalitat@gmail.com i un manifest. Ens en parles?
Doncs sí, aquesta setmana hem volgut fer aquest manifest per l'abolició dels paraïsos fiscals. És un manifest que ja han signat més de 1.400 persones i més de 60 entitats, i que és una de les vies de pressió, no?, o de les vies de canvi que nosaltres treballem o fem des de la plataforma per intentar canviar les coses. Com hem comentat aquests dies, doncs certament les polítiques fiscals són una qüestió global, una qüestió molt abstracta, que és molt difícil de canviar. Una de les vies que nosaltres proposem ara per continuar aquesta campanya és el que en diem les zones lliures de paraïsos fiscals. No? Estem animant a la gent a presentar als seus municipis, als seus ajuntaments, la proposta de que es declarin lliures de paraïsos fiscals. I això què vol dir? Doncs que tindran la voluntat política d'evitar o de millorar la contractació amb empreses pel que fa a la contractació pública i potenciant que siguin empreses fiscalment responsables. No? Això és el que estem, d'alguna manera, intentant impulsar des de baix perquè també la ciutadania es mobilitzi i vegi que realment pot fer coses per millorar l'actual lluita per una fiscalitat justa.
Per tant, hi ha això, és a dir, des del moviment més local, prendre consciència i, per tant, que no es contractin segons quines empreses. Uh-huh. També hi ha... signar el manifest, per cert.
Evidentment, convidar tothom a entrar a signar el manifest.
Què passa amb aquest manifest un cop signat?
El que ens ha de permetre, d'alguna manera, és anar ampliant aquesta taca d'oli de gent implicada, de gent que sabem que vol lluitar per abolir els paraïsos fiscals i, per tant, de gent mobilitzada, no? I al final aquí el que estem fent és teixir xarxa. El passat 3 d'abril ens vam concentrar a la plaça Sant Jaume, sí. Vam fer una concentració per la tarda i això és donar més visibilitat pública en aquesta lluita, i aquest manifest evidentment l'entregarem a totes les forces polítiques amb el número de signants i amb el nom de les entitats que han signat, diguéssim, aquesta proposta, i jo convido tothom a sumar-se en aquesta lluita per una fiscalitat justa, que vol dir anar a estar atent a les diferents convocatòries que puguem anar fent. Moltes vegades són convocatòries de denúncia d'empreses que se sap o que surten, es coneix els casos de frau fiscal, o a vegades fins i tot de grans personalitats. Hem sentit moltes vegades casos de futbolistes, no?, o de gent del món de la cultura que han sortit amb casos de frau fiscal, i el que intentem, quan surten aquests casos, és intentar fer un discurs positiu entorn a la qüestió fiscal, no?, intentar donar o demanar exemplaritat pública. I aquí, per tant, quants més siguem en aquesta lluita, millor.
Per tant, que no diguin els oients que és una cosa que queda llunyana, que no podem fer nosaltres res, perquè n'hi ha moltes, una d'elles és aquesta, signa aquest manifest, i agraït, doncs ja, en Xavi, que no sé si ens hem deixat alguna cosa al tinter que vulguis aclarir, si no...
No sé, probablement moltes, perquè aquest tema, com s'obre, sí, no?, hi ha moltes coses que queden pendents, però, bueno, en futures ocasions, perquè certament aquesta lluita no l'acabarem aquesta setmana, ni aquest mes, ni aquest any, no?
Va
per llarg i té a veure amb la millora de les nostres societats, amb més transparència, amb la millora de les nostres economies, no? En el fons es tracta de que hi hagi un cert progrés en les polítiques fiscals en els nostres estats, i això és una lluita d'anys.
Xavier Casanovas, ha estat un plaer que intervinguessis a la sintonia de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Director de Cristianisme i Justícia, coordinador de la plataforma per una fiscalitat justa. Fins la propera.
Molt bé, ben aviat.
Adéu. Amigues i amics, arriba el moment pràcticament d'acomiadar el programa, però abans m'agradaria dedicar unes paraules a una persona que se n'ha anat aquesta setmana, una persona que molts coneixien i que era conegut per molts, sobretot si tenien algun vincle amb els jesuïtes de Casp. Em refereixo al sacerdot, al jesuïta, al conciliari Raimon Algueró, que se n'ha anat aquesta setmana deixant una gran tristesa entre tota la comunitat de persones que el vam arribar a conèixer. I li vull dedicar unes paraules perquè en Raimon, si m'ho permeteu, per mi, va ser el millor record de la meva etapa en aquella escola, que va acabar, com podeu imaginar, doncs ja fa molts anys. I va ser el millor record per una senzilla raó. En Raimon és qui em va ensenyar a estimar a través de la muntanya. Gràcies a l'esforç de les matinades, gràcies a l'esforç de llargues caminades i d'importants desnivells,
podia arribar a tocar el cel amb els dits o, com a mínim, estar-hi una mica més a prop. Qualsevol cim del Pirineu, amb les magnífiques vistes i sabent valorar què és allò que contemplaven els meus ulls, i si no ho sabia valorar jo, sempre hi havia la veu de la consciència o la veu del Raimon que m'ajudaven a entendre-ho. Unes paraules d'agraïment per tot el que ha suposat per la comunitat de persones que el vam conèixer i també, Raimon, si m'ho permets, doncs per tot el que has significat en la meva vida. Has estat protagonista de moments molt importants de la meva vida. El meu casament, el vas fer tu. El bateig del meu fill, el vas fer tu. El funeral del meu pare, també el vas fer tu. Ara et toca a tu descansar i només et puc dir que tinc tristesa de l'enyorança, perquè sé que no et tornaré a veure, però alhora l'alegria d'haver compartit moments de molta intensitat amb tu, perquè al final, quan et cases, quan bateges el fill o quan es mor el teu pare, són moments tan intensos i tan profuns com poden ser-ho culminar una pica d'estats, un pedraforca o un aneto. I totes aquestes les he fetes sempre amb tu, al teu costat. Així que, Raimon, bon viatge. Segur que ja l'has culminat, segur que ja seus allà on et pertoca i que ara tens una relaxada i meravellosa vista d'aquest món que Déu ha creat. Mentre no vingui jo cap allà on ets tu, seguiré contemplant-lo des dels cims del Pirineu. Una forta abraçada i gràcies per tot.